dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dijous 27 de febrer. Comença un dia més. Constantí ha presentat la primera edició del Premi Centcelles de Composició Musical, convocat per l'Associació d'Amics de la Música amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i amb el patrocini de Repsol. L'objectiu d'aquests premis és fomentar la creació musical i difondre les obres musicals dels compositors actuals. Avui coneixerem tots els detalls d'aquesta primera edició dels Premis de Composició Centcelles amb el director de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens, Josep Boada, i la responsable de l'Associació d'Amics de la Música de Constantí, Remei Tell. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap al final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dijous. Dijous 27 de febrer, moment de fer una repassada a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Enfermos crónicos sin mascarillas por el pánico al coronavirus. Las farmacias no pueden abastecer a pacientes con problemas respiratorios. També llegim en portada que la URB estudia con urgencia la propagación del virus. Seguim amb més portades al Més Tarragona, en aquest cas en titular i llegim que Iqoxe vol presentar un nou ERO al·legant afectacions econòmiques, també té previst justificar causes organitzatives i productives i l'empresa haurà de negociar l'esmentat expedient de regulació amb els representants dels treballadors. També en portada Reus vibra amb el ball de la Quaresma i les Set Virtuts. Acaben set dies de pecats, amb música, dansa i molta solemnitat a la ciutat reusenca. En fotografia de portada hi veiem de color blanc les Set Virtuts i al centre la Quaresma en un dels moments que representaven la dansa ahir a la plaça Prim de Reus. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que ens destaca en portada que la Diputació destinarà 300.000 euros a illa acústicament enguany la Tarracó Arena Plaça. Al Tarragona Digital, els accidents laborals augmenten a la demarcació de Tarragona, més de 9.500 durant el 2019. El 99,3% dels incidents són lleus, tot i que s'han de comptabilitzar fins a 8 víctimes mortals. I a l'Infocam, el cicle de la vida amb veu de dona, el Teatre Principal de Valls estrena el 7 de març, Clau de Do, un espectacle multidisciplinar creat per dones vallenques. Seguim endavant amb la portada del Punt Avui, en la seva edició d'aquest dijous 27 de febrer, titular a molta distància, i veiem en fotografia de portada els presidents Torra i Sánchez intercanviant unes paraules moments abans de l'inici de la primera reunió de la taula de diàleg celebrada ahir a la Moncloa. Les dues parts es reuneixen per primer cop reconeixent que hi ha un conflicte polític i unes posicions molt allunyades. Es farà una reunió mensual la propera al març a Barcelona. Una imatge similar és la que trobem també en portada avui a La Vanguardia. Les dues delegacions es van reunir al voltant d'una taula de vidre a la sala Tàpies de la Moncloa amb les finestres obertes que dona al jardí del complex. El titular és La taula sobre Catalunya se cita per un diàleg de llarg recorregut. El fòrum acorda que hi haurà reunions cada mes i els presidents i vicepresidents s'incorporaran cada 6. Els participants constaten les diferències i deslliguen les reunions del pressupost. També trobem una fotografia similar a la imatge de portada del periòdico. En aquest cas el titular és Sánchez i Torra acoten el diàleg a la legalitat. El govern i la Generalitat pacten reunir-se cada mes per trobar una sortida amb seguretat jurídica. Les dues parts salven la primera reunió malgrat els esculls i els recels mutus. Aquesta reunió també centra la portada del diari Ara. En aquest cas el titular és La primera reunió de la taula posa les bases del diàleg. Les dues parts pacten que les trobades es faran cada mes, alternant Barcelona i Madrid. Torra subratlla la importància de la imatge i Montero avisa que no hi haurà fruits immediats. A El País, Sánchez y Torra fijan la seguridad jurídica como límite para los acuerdos. La mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat se reunirá una vez al mes, alternando Madrid y Barcelona. A l'ABC, també en portada la imatge d'aquesta reunió, Sánchez consolida el agravio, trato de jefe de Estado y citas mensuales. El presidente otorga al inhabilitado Torra un tratamiento superior al de los líderes internacionales y se pliega a hablar de autodeterminación y amnistía. Y a la portada de La Razón, el punto oculto del acuerdo, avalar hoy los presupuestos. Acuerdan reunirse una vez al mes en un documento conjunto que constata la naturaleza política del conflicto.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. La victòria del City de Guardiola ahir al Bernabéu, que acapara totes les portades de la premsa esportiva d'avui. A Mundo Deportivo parla de Felicity. El Manchester City de Guardiola salta al Bernabéu i deja en la UBI a un Madrid que necessitarà un milagro. Remontada Citizen en 5 minuts i expulsió de Sergio Ramos, que se perderà la vuelta en el Etihad. Al diari Sport, que titula Pep, tu dedo no señala el camino, el City de Guardiola logra remontar al Real Madrid antes que los blancos reciban al Barça y se convierte en el técnico que más veces ha ganado en el Bernabéu, 6, superando a HH. Al diari Marca titula Se derrumbó, a 8 minuts fatídicos obligan al Madrid a un milagro en Manchester, y al diari AS que titula Manchester exigirá una hazaña. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 27 de febrer. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem de la primera edició del Premi Sencelles de Composició Musical.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers a frec de llavi. Un viatge cap al món interior. Un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers a frec de llavi.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí... No et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic València Mestalla. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
Constantí presentava la setmana passada la primera edició del Premi Sencelles de Composició, convocat per l'Associació d'Amics de la Música amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i amb el patrocini de Repsol. L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la creació musical i difondre les obres musicals dels compositors actuals. Avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta primera edició del Premi Sencelles de Composició i per això hem convidat a la Remei Tell en representació de l'Associació d'Amics de la Música de Constantí i al Josep Boada, el director de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens. Bon dia a tots dos, Remei, Josep.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí, eh? Com dèiem, la setmana passada es va presentar en roda de premsa aquesta primera edició del Premi Sencelles de Composició. Jo deia que l'objectiu és una mica fomentar la creació musical i difondre les obres musicals de compositors actuals. Ja se sap que en una primera edició l'expectativa acostuma a ser molt alta i després doncs, ja s'anirà veient, no?, quina és l'acollida d'aquests premis. Però d'entrada, com deies en la roda de premsa, Remei, una proposta més d'aquesta col·laboració que esteu fent des de l'Associació d'Amics de la Música amb l'Ajuntament.
Sí, jo penso que és una tercera branca dins de el que ara es farà a Constantí. Vam començar amb l'Escola de Música, això deu fer uns 30 anys o així. Després, amb el cicle aquest de Sencelles, que va venint molta gent, ja és conegut, no?, fora del nostre poble. I aquesta tercera branca seria fomentar la creativitat, també a l'Escola de Música, però també a gent més adulta, que siguin de per aquí les rodalies o del poble i que segurament tenen composicions, han fet música i que les puguin portar i alhora també que puguin venir estudiants de composició, de fora, gent que es vulguin dedicar a això i que es presentin perquè el premi és suculent, vol dir que ja hem començat, que penso la quantitat, que és bastant elevada, no? 2.000 euros per començar, que es puguin presentar doncs, gent de les rodalies, vol dir, i de fet quan estudiàvem nosaltres, quan érem una mica més joves, és clar, la creativitat no se'ns donava gens, és a dir, que aprenies les èpoques musicals i les textures i les formes, però el que era creativitat i la improvisació, almenys els concertos que vaig anar aquí a Tarragona i a Barcelona, és que no es fomentava gens. I penso que ara, que el món ha canviat molt, i és hora de que ens posem en això.
Mm-hmm. Parlàvem també a la presentació, no?, una mica d'intentar que aquesta convocatòria dels Premis de Composició tingui la mateixa trajectòria, si pot ser, que han estat els Premis Literaris, que és una iniciativa ja molt consolidada, que porta ja 13 edicions i que hi participa gent de tot el món, no?, que és una iniciativa que ha tingut una gran acceptació i una mica la idea és doncs, que això comenci a caminar i que d'alguna manera també es consolidi. Com deia la Remei, doncs, no és habitual o no era habitual que hi hagués uns premis que fomentessin el que és això, la creació. No? D'una banda, la teòrica està molt bé, com en aquest cas feu des de l'Escola de Música, però aquí el que es premiarà és aquesta inspiració i aquesta creativitat, Josep.
Doncs sí, com bé diu la Remei, un dels àmbits és la creació, ja sigui a temps real, com podria ser la improvisació, o ja sigui amb tot el temps que necessitis, doncs, com és la composició, la creació de noves obres, sigui de l'estil que sigui i amb les formacions que sigui. En aquest cas, aquest primer premi de Sencelles de Composició, és a dir, la convocatòria d'aquest any, s'ha volgut obrir el màxim possible, és a dir, que fos totalment gairebé lliure, no? En aquest cas, tal com marca la convocatòria, doncs l'estil, l'escriptura i l'estructura de l'obra és completament lliure. Per tant, no hi ha cap mena de limitació en aquest aspecte i fins i tot en el que és la formació per la qual es pot escriure, l'única limitació és que tenen un màxim de 6 instrumentistes per escriure, és a dir, una formació d'un màxim de 6 músics, però amb la especialitat instrumental que desitgin, que vulguin, combinant dos del mateix, el que vulguin. Per tant, és gairebé lliure.
Mm-hmm. És que a les reunions vam posar tope de 6, perquè si un se presenta una obra per orquestra, llavors vol dir, com que el premi s'ha d'interpretar Sencelles, imagina't que haguem de portar una orquestra de 50 músics allà, vol dir que ens costaria...
S'havia d'acotar d'alguna manera, això,
sí,
eh?
Sí, sí.
el que dèieu, el que sí que bàsicament doncs, el requisit bàsic és que siguin obres completament inèdites, no? Vull dir, que no s'hagin difós ni publicat anteriorment. M'imagino que, com dèiem, a l'hora d'establir aquestes bases, amb un camp tan ampli com és la creació musical, havíeu d'acotar molt, no? El que és el...
El que va costar més és els estils, no, Josep?
Sí.
Si integràvem, no, el jazz i el pop i totes aquestes...
I al final hi cap tot, eh?
De moment sí, perquè allò que has dit tu, que aquest any és molt obert, com t'has dit tu, Josep, no? Molt obert i anirem veient. Si la majoria d'obres que es presentin siguin clàssiques, doncs llavors ens acotaríem ja a poder a clàssic directament.
Parlàveu dels premis, abans la Remei feia referència als premis, però també hi ha dues categories, eh, Josep? Hi ha una categoria fins als 17 i després a partir dels 18 anys.
Doncs sí, com deia la Remei, amb les diverses reunions que hem anat tenint fins ara, no? Les que hem aconseguit arribar amb un document final, doncs, clar, hi havia l'aspecte de l'estil, en el qual vam estar... doncs donant-hi bastants toms, però al final vam decidir doncs obrim-ho, deixem-ho totalment obert. Hi havia diguem les especialitats instrumentals, que ha sigut el que ens ha costat més arribar a un acord, i també el tema de les categories, no? En un principi havíem pensat en tres categories, les quals fossin la categoria dels més petits, diguem, de les edats més baixes, que fos adreçats a nens i nenes, diguem, per edats d'escoles de música. Escoles de música podríem parlar d'un nivell elemental o un nivell bàsic, no? Després una franja mitja i al final ja, diguem, majors d'edat. Després de donar-hi molts toms vam acabar decidint adreçar-nos, o sigui, per dues categories, diguem, no? I després de parlar-ho, l'única manera que vam veure de tallar va ser per edat, perquè per la resta com no vam trobar un element que fos el punt clau, no?, per partir, i per tant vam dir, mira, minoria d'edat, majoria d'edat, doncs, fins a 17 anys i a partir de 18.
En aquest sentit, hi ha un precedent, d'alguna manera, com són aquests contes col·laboratius que s'han editat també en format CD en els darrers anys, i en els que els alumnes de l'Escola de Música ja tenen una primera experiència compositiva, podríem dir, Josep, que també d'alguna manera això seria un embrió, sobretot per aquesta categoria dels menors, no?, fins als 17 anys.
Doncs sí, a veure, en el fons els contes col·laboratius els nens poden escriure el que vulguin o el que puguin, no?, sense un mínim. En el fons aquí també no hi ha un mínim. Sí que és veritat que la categoria de fins a 17 anys hem establert que l'obra, la durada màxima aconsellada és de 10 minuts. No poden passar de 10 minuts aconsellats. Si un passa 11 no passarà res, no? També als 18 anys, a partir de 18 anys serà durada màxima 20 minuts. Però com dius, sí, els contes col·laboratius han sigut obres petitetes, curtes, però que han fet la seva feina i els nens i nenes doncs han pogut tastar una mica aquest aspecte musical que és la creativitat.
I si parlem dels premis, com deia la Remei, són premis importants per ser una primera edició, no? I no
sí.
Sé, Remei, en comparació a altres premis, tu que domines bastant l'escena, com ho podem valorar?
El van posar més elevat perquè puguin venir figures, diríem, també, no? O sigui, compositors que sabem que hi ha a nivell estatal i de fora, que això ja els hi agrada, saps? I que puguem arribar també a l'elit dels compositors. Que en certa manera no sabem si anirà bé, perquè que sigui tan obert, tornem a dir que l'any que ve ho revisarem. Però no volíem deixar fora gent importantíssima que han guanyat premis arreu d'Europa, que puguin venir aquí, perquè són gent que viuen per aquí, saps?
El primer premi, ho dèieu abans, la categoria de majors de 18 anys rebrà 2.000 euros en metàl·lic, i també doncs, podrà presentar aquesta obra dintre del cicle de concerts a Sencelles.
Sí, presentarà, sí.
Que serà el juliol del 2020. Sí. I el guanyador de la segona categoria també podrà estrenar aquesta obra amb algun dels esdeveniments que es fan dins del calendari cultural de Constantí, i també rebrà un val per valor de 250 euros per la compra de material musical. Parlant una mica del que són doncs, aquests premis i del que és una mica la filosofia del concurs, el fet que també es puguin presentar en un marc com el cicle de concerts a Sencelles, que ja també podem parlar d'una iniciativa.
Es porta el mateix nom de Sencelles.
Sí.
És a dir, que ho lliguem bastant amb el cicle de concerts, i es farà allà baix. Un dels concerts, en principi, seria que la primera part s'interpretés l'obra i dues o tres obres dels intèrprets que vinguin a fer-ho escoltar la gent, no? I la segona part seria de l'escola de música, no? Que s'ha d'acabar de lligar això, Josep, però en principi aniria per aquí. I llavors, si una obra no l'han escoltat mai la gent, sempre costa que t'agradi, eh? Vull dir, les obres que ens agraden són aquelles que hem escoltat moltes vegades. La qual cosa ens imposa que els intèrprets siguin molt bons, és a dir, que toquin molt bé aquella obra com perquè pugui agradar al públic, eh? Perquè si damunt la toca una miqueta nyigunyago, doncs diran aquesta obra no sé per què ha guanyat el primer premi, no? És a dir, aquest és un dels temes que ens van plantejar, que els intèrprets han de ser molt bons i, clar, això també tindrà un cost. I aquests intèrprets tan bons que vinguin a interpretar-ho, doncs llavors que puguin també interpretar tres o quatre peces ja més conegudes arrel de la música.
Hem de dir que les obres que es presentin a concurs seran valorades per un jurat, però no vau fer públic qui formarà part del jurat, també per no condicionar, eh?
Sí, no poden ser públics. Sí. I després una altra cosa, si veiem que la majoria de música són alternatives, no? Doncs el jurat també es podria buscar en funció d'això. I si veiem que totes les músiques que s'han presentat són d'arrel clàssica, no? Més culta, doncs llavors el jurat ja serien compositors de renom, de nivell de Catalunya, bàsicament.
Hem de dir que la gent ja pot presentar les obres, eh, Josep? El format com s'han de presentar i la manera com s'han de presentar, si ens ho vols explicar tu mateix.
Sí, la presentació de les obres s'ha de fer de manera anònima, amb pseudònim, per tant que quan es recepcioni, que per cert ho farem des de l'Escola de Música, és una de les coses que ja fica la convocatòria, doncs des de l'Escola de Música ens encarregarem de rebre les obres, recepcionar les obres que ens presentin, fins en el moment en què el jurat les hagi d'obrir i jutjar, diguem, no? La presentació es farà, això com deia, de manera anònima, amb pseudònim, s'ha de portar una partitura amb tres exemplars impresos de la partitura general, també hi ha d'haver les particelles, és a dir, les parts de cada instrument, però això es pot fer en format PDF també, es valora que si el compositor vol adjuntar un àudio per, diguem, sempre ajuda una mica doncs, per fer-se una idea més exacta de com pot sonar, tot i que el jurat ja ho ha de més o menys tenir, però sempre ajuda. Bé, tots aquests detalls estan establerts a la convocatòria en el moment en què es pengin, esperem que sigui en breu, doncs tothom ho podrà consultar.
Sí, jo crec que avui ja podrem trobar les bases al web de l'Ajuntament de Constantí i dir que el termini de presentació serà fins a finals de maig, eh?
Doncs sí, vam pensar que havia de quedar com a mínim un mes doncs, perquè el jurat pogués deliberar, però clar, suposant que l'obra d'un dels participants l'hagi d'escriure, no li podem donar només un mes perquè composar requereix temps.
A més, la idea és que es presenti també al juliol, vull dir que també, si s'ha d'assajar també, no? Fins de finals de maig a juliol, molt de temps tampoc tindran per assajar la peça guanyadora. Parlant una mica del que és aquest premi, i també ho lligàvem abans, com deia la Remei, amb el cicle de concerts a Sencelles, que crec que ja és una iniciativa plenament consolidada i que ben aviat suposo que presentaràs el cartell, ja, Remei, perquè ja sempre ens dius que ja quan acabes de presentar una edició ja estàs pensant en la propera. És un cicle que crec que ha donat un ressò cultural importantíssim al municipi i més concretament en l'aspecte musical, no? Tu l'altre dia, Remei, feies referència també a la gran tradició musical que hi ha hagut a Constantí.
Sí. Els grups, per exemple, no? Deu fer 40 anys, 30, no? Que van anar-se fent aquí, els Truenos, no? Els Pets, i tots. I després, quan vaig arribar al poble, que fa 37 anys vaig arribar aquí, però sóc de Constantí, ara, doncs sí que hi havia gent que cantava sarsueles i m'havien explicat que se les aprenien en 15 dies i cada 15 dies sarsuela nova amb el teatre que hi havia. I això és únic, és una cosa fantàstica. Bueno, jo vaig crear la coral perquè em van apretar que ho fes. Vam estar, penso que 15 anys, i la gent no faltava mai als assajos i anàvem a fer concerts per aquí i per allà. Jo trobo que la música sempre ha agradat aquí a Constantí. I prova d'això és que baixen bastant a Sencelles cada vegada més, eh?
El cartell també s'ho val, no? Podríem dir. Sí. L'escena musical a Constantí que està ben viva, suposo que això també a l'Escola Municipal de Música, Josep, d'alguna manera, en els últims anys també ho esteu notant.
Sí, tot té pujades i baixades, és cert, però sí, i sobretot últimament es comença a notar l'interès, sobretot per als nens i nenes més d'edats més petites, doncs més baixes. Mm-hmm.
Molt bé, doncs aquests premis, aquesta primera edició del Premi Sencelles de Composició, que ja està en marxa, que la gent ja pot presentar aquestes obres des d'ara i fins al finals de maig. L'Escola de Música és l'espai on s'han de presentar. I bé, doncs, com dèiem, aquests premis que permetran que puguem veure estrenada l'obra en el cicle de concerts a Sencelles al juliol del 2000 d'aquest any. I que ben aviat doncs, ja coneixerem el cartell d'aquest cicle. No sé si voleu afegir res més. Si
segurament serà el primer o el segon dijous de juliol. Mm.
Perquè seran tots els dijous de juliol, com ve sent habitual. Sí. Molt bé, doncs respecte al premi, no sé, Josep Remei, si ens ha quedat alguna cosa pendent d'explicar.
Crec que no. Hi ha elements importants, no.
Molt bé. Doncs agrair-vos una vegada més que ens hagueu acompanyat avui a la Remei en representació de l'Associació d'Amics de la Música de Constantí i el Josep també en representació de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens. Ja ho sabeu, primer premi de composició Sencelles amb aquest objectiu, fomentar la creativitat, la creació musical i també que es puguin difondre les obres musicals. Un concurs molt obert, completament lliure i doncs que esperem que pugui tenir una continuïtat al llarg dels anys. Doncs Josep Boada i Remei Tell, moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
A la ràdio, sí.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Escoles més sostenibles és el projecte del Prat del Llobregat per impulsar la innovació pedagògica en educació ambiental. La lluita contra el canvi climàtic i la promoció de la sostenibilitat i l'eficiència energètica són reptes globals cada vegada més importants. En l'àmbit local, aquesta és una de les principals prioritats del Pla d'Actuació Municipal del Prat i això també es traduirà en el foment de la innovació pedagògica en l'educació ambiental. La majoria d'aquests projectes estan dedicats a la promoció de la cura del medi ambient i la biodiversitat a partir dels jardins o dels horts escolars o la reducció de plàstics i d'altres residus. En parlem amb l'Helena del Pozo, tècnica d'educació ambiental de l'Ajuntament del Prat.
La Vaca Tecnològica.
Helena del Pozo, benvinguda. Com va? Com va tot plegat?
Hola, bé, molt bé.
Vivint ja gairebé la primavera al Prat?
Sí, bueno, a dies, a globs.
Avui volem parlar precisament del projecte que fa molts anys també que esteu impulsant. Vam tenir l'ocasió de parlar ja fa un temps, anava a dir unes setmanes, però potser ja fa uns mesos, dels 30 anys de l'Apropa't al Delta, però avui voldríem aprofundir en una altra cosa que també esteu donant a terme, que és el Prat, les escoles més sostenibles. Explica'ns aquest projecte d'innovació d'educació ambiental, com l'esteu donant a terme des del Prat.
Nosaltres des de ja fa 20 anys que vam començar a promoure el programa Escoles Verdes que va sorgir de la Generalitat de Catalunya, que no és res més que un projecte de millora contínua perquè els centres millorin les seves tasques o les seves accions al voltant de la sostenibilitat. Des d'aleshores el programa va anar creixent i aleshores les administracions locals vam guanyar autonomia en el sentit de que vam començar a crear xarxes locals vinculades amb aquest centre, que el que fèiem era posar en xarxa aquests centres que tenien el distintiu d'Escola Verda i creant la XESC, la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, que està integrada per més de 15 xarxes locals. Uh-huh. A partir d'aquí comença una tasca de coordinació i assessorament i suport en els centres que tenen el distintiu d'Escola Verda, més tots aquells centres que desenvolupen accions vinculades a aquesta temàtica, tot i que la seva implicació no és tan forta perquè els seus projectes no estan fets tan a llarg termini com passa en un centre que és Escola d'Herman.
Anem a PAMS. Parla'ns sí. d'aquesta primera xarxa de xarxes d'escoles verdes.
La XES, que és la és una xarxa catalana que integra diferents xarxes locals.
D'acord.
Hi trobeu la xarxa de Vic, la xarxa de Terrassa, la de Sabadell, la de Barcelona, amb més de 350 centres, la nostra, la del Prat d'Escoles Més Sostenibles, amb 15, per exemple.
Amb 15, d'acord.
Hi ha de diferents dimensions.
I han de ser tot escoles verdes. Què vol dir escoles
verdes? No, no té per què. No necessàriament. Escoles verdes és un distintiu que es va crear fa més de 20 anys, que reconeix que el centre està fent que té un projecte de sostenibilitat i que té uns objectius estratègics a llarg termini.
D'acord. I quins són aquests objectius exactament per a les escoles del Prat?
Per les escoles del Prat, cada centre defineix els seus objectius. Nosaltres, com a gestors de la xarxa local, des de l'Ajuntament, el que volem és promoure aquestes accions, donar suport i assessorar els centres i proporcionar els recursos adequats a les seves necessitats. Per això és tan important treballar amb aquests centres mà a mà per conèixer les experteses i les necessitats de cada centre.
D'acord.
Per poder atendre a que cada centre vagi fent el seu camí de millora per assolir els objectius que es proposa.
Anem ara ja als exemples, perquè de fet hi ha nou projectes subvencionats, oi?
Aquest any sí.
Aquest any 2019-2020, entenc, no?
Sí,
curs escolar.
Sí. Són els centres que ens han demanat suport econòmic per desenvolupar els seus projectes. Cadascun dels 22 centres desenvolupa com a mínim un conjunt de 5 o 6 accions i en total podem trobar fins a més de 40 accions que desenvolupen els diferents centres educatius. I és tan divers com promoure l'ús de la carmanyola o promoure els esmorzars sostenibles o treballar l'hort, treballar una bassa, treballar l'estalvi d'energia, bueno, són coses molt, molt diverses i que toquen molts diferents àmbits.
Segurament hi haurà molts projectes innovadors que moltes de les vostres escoles seran pioners i altres escoles de Catalunya també poden, deixem dir-ho així, copiar les bones pràctiques, allò que ja funciona,
sí.
No?
Sí, sí, de fet hi ha un espai a la XESC, la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya, hi ha un espai de bones pràctiques o pràctiques de referència, perquè en el fons totes són bones, hi ha un espai on es fa difusió de les pràctiques més innovadores o les més singulars, diguéssim.
Uh-huh.
I nosaltres, a la nostra escala, aquí a l'Ajuntament, el que fem és convocar els centres a que ens presentin les seves peticions al voltant de projectes que siguin innovadors, al voltant d'aquestes temàtiques.
Per exemple, hi ha dos projectes, no?, que...
Sí, hi ha. O sigui, dels que hem fet més difusió és la proposta d'una escola que es diu Charles Darwin, que s'ha proposat aquest any donar a conèixer, o sigui, crear un decàleg de bones pràctiques que està a proposta del professorat i l'alumnat, o sigui que ha sigut participat, i ara el que volen és estendre'l a totes les aules i a tots els alumnes. De manera que nosaltres hem considerat que, tot i que és innovador relativament, o sigui, que tu vulguis donar a conèixer una acció que fas no és innovador, però en el marc d'un centre educatiu que es promogui la participació d'aquesta manera, doncs sí que ens ha semblat molt adequat i necessari, perquè aquest àmbit de la participació és el que costa més de desenvolupar en els centres.
Participació dels centres, suposo que educar els més petits una mica per educar tota la família, com ja ens va passar als inicis del reciclatge, no? Quan vam començar a fer reciclatge a casa a les famílies, moltes vegades vam impulsar pares i mares que també ho fessin, no?
Sí, bueno, la idea és que aquestes accions les facin seves, no només les posin en pràctica a l'escola, sinó en tots els seus àmbits en tots els àmbits de la vida d'aquests infants, sí, sí.
Quina és la finalitat? Per què per què és important o per què aposteu des de l'Ajuntament del Prat en aquesta educació ambiental?
És la manera, o sigui, promovent les accions és la manera de que la gent faci un pas endavant pel canvi a favor del medi ambient, perquè sense conscienciació i sense viure segons quines experiències, la gent no se les farà seves. I aquesta és la manera adequada per fer-ho.
Et volia preguntar també, Elena del Pozo, la vostra realitat és un món molt, molt urbà, no? El cinturó de l'àrea metropolitana i alhora... Un entorn molt rural.
Sí, bueno, clar, és una mica una situació molt evidentment interessant, no? Perquè generen molts espais de fricció entre els espais naturals protegits i tota l'àrea metropolitana, amb tot el que comporta,
no?,
de pressió humana, d'infraestructura, fent força, no?, perquè es va estenent, i tu estàs aquí intentant mantenir uns espais naturals protegits, una zona agrària que pateix moltíssim aquestes influències de l'exterior. I intentar buscar aquesta compatibilitat és difícil i alhora molt enriquidor. I al final acaba sent un mosaic interessant on a petita escola tens moltes situacions que es poden donar arreu, però les tens totes aquí concentrades i que les has de gestionar i has de intentar sempre trobar la millor solució per tot.
Estava pensant que, clar, la perifèria, món rural, molt clar, no?, món urbà també molt clar, i llavors hi ha una línia que és el Llobregat, no?, que delimita d'una manera absoluta món rural i urbà.
Sí, de fet, és molt espectacular anar a venir als espais naturals, pujar a un dels miradors que hi ha, o Cal Lloquer o Cal Malet, i veure els dos marges de la llera del riu, no? Tu estàs en el marge natural i en l'altre marge tens tot el polígon industrial, veus el creixement del port, veus la desalinitzadora, la depuradora i tota aquesta infraestructura que està allà continguda, i tu estàs en aquell espai natural protegit, que si li dones l'esquena a l'altre marge, doncs tens una extensió bastant gran d'espais naturals, d'aiguamolls, d'ocells, de natura, de tant a tant et passa un avió per sobre, perquè és un espai de molts contrastos i que et permet conèixer millor aquestes interaccions.
Per tant, a banda d'impulsar, com dèiem, aquests
projectes d'innovació,
agroambientals o medioambientals, després teniu l'altre projecte d'Apropa't al Delta per apropar tot l'alumnat, bé, tothom, tota la societat, però especialment els alumnes.
Els alumnes, sí.
No hi ha cap alumne pretenc que no el conegui, l'Apropa't al Delta, no?
Tal qual, segurament el projecte, si vas pel carrer i preguntes, potser no, però que amb el programa, amb totes les activitats que dirigim els escolars del Prat, és difícil que no hi hagi un alumne de 14 anys que no hagi trepitjat els espais naturals del Delta, perquè tenen una proposta per segon de primària, en tenen una altra per tercer, en tenen una altra per cinquè, en tenen una altra per sisè, en tenen una altra per secundària, de manera que el que intentem garantir és que un alumne d'aquí del Prat conegui la seva realitat més pròxima, d'una manera o una altra.
Clar. De fet, només podem estimar allò que coneixem de prop, no? També d'altra banda.
Sí.
Doncs, Elena del Pozo, enhorabona per aquestes bones pràctiques.
Molta
empenta i a continuar
molt
per
bé
aquest camí.
Molt bé.
Anirem parlant també al Somterra i a fer-nos ressò d'aquestes, doncs això, bones pràctiques, d'aquests projectes d'excel·lència, en aquest cas medioambientals. Una
molt
abraçada
bé,
i fins molt aviat.
Fins molt aviat de vosaltres per la difusió que en feu. Gràcies.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Con Continguts en xarxa. Passió pel turisme.
I ens hi tornem a posar una setmana més aquí al Passió pel Turisme, aquest espai on, ja ho sabeu, cada setmana ens agrada parlar de la feina i del món del turisme a casa nostra. I també ens agrada sovint relacionar el turisme amb allò que passa al nostre entorn, amb l'actualitat, perquè, evidentment, també hi té unes conseqüències. Com sempre, ben acompanyats amb el nostre expert en la matèria, amb el Quim Caral. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Deia això perquè avui hem dit, avui parlarem del coronavirus. Qui no està parlant del coronavirus? I direu, home, i això què té a veure amb el turisme? Home, doncs també, no? Perquè segurament fa que gent que tenia previst, per exemple, anar a Itàlia o anar a la Xina, evidentment s'ho pensarà dues vegades o no hi anirà, fins que, vaja, tot aquest boom mediàtic, com a mínim, baixi una miqueta, no?
Sí, sí, i ho farem des de l'òptica del que estem sentint aquests dies, dels grans experts en coronavirus, perquè avui en dia tothom sap d'això.
Tothom és expert en el tema.
I jo moltíssim, especialment jo. No, perquè tothom parla d'aquest efecte per una conseqüència, doncs, en certa manera lògica, que és l'alarmisme. Els mitjans de comunicació doncs extenen una notícia i de vegades n'hi ha que queden frenades perquè, pel que sigui, no interessa tant fer-la córrer, i de vegades doncs es fa universal, i ara estem en aquesta situació, no? Una notícia que s'ha fet universal, que hi ha molts que la posen, mai millor dit, en quarantena, de dir, doncs potser no n'hi ha per tant, estem parlant d'una epidèmia que ja es pot convertir en pandèmia, però els efectes que té sobre la població en números reals de persones mortes, doncs es pot relativitzar si es posa en comparació amb altres malalties, o com pot ser una grip qualsevol, les que tenim cada any, no? I això, l'efecte amb el turisme, doncs és directament proporcional a si se'n parla molt o poc, si es genera molta alarma o no tanta, si pots aguantar aquest efecte sobre les masses o no. I en aquest cas, doncs, ha estat que no, per motius que potser algun dia se sabran, però ha corregut moltíssim, com que s'ha escampat com una taca d'oli enorme. Els efectes sobre el turisme, doncs, hi seran. Podria ser el cas d'una malaltia, però de vegades també ens passa el mateix amb els efectes, doncs, d'alguns atemptats terroristes, no? Que també es crea un estat de psicosi col·lectiva, de gran alarma, que té una afectació, i de vegades és temporal i de vegades pràcticament ni es nota.
Clar, per exemple, a Itàlia em ve ara al cap el Carnaval de Venècia, un dels grans atractius turístics, evidentment, s'ha hagut de cancel·lar. Té unes grans conseqüències també quan passa un fet d'aquest tipus, no?
Exacte. A curt termini molt. A curt termini, tant aquests per malalties com els que podrien ser per atemptats que a tot arreu ne parlen, tenen uns efectes a curt termini molt, molt clars i immediats. A Barcelona ha estat el cas del Mobile World Congress, però, bueno, amb espectacles esportius, ara el futbol es veu afectat, es pot afectar a la Fórmula 1, al campionat de motociclisme. Ara estan parlant de que potser a la primavera decidiran si es fa o no es fa els Jocs Olímpics, o es posposen una mica. Clar, els Jocs Olímpics és un negoci, no és pas una activitat esportiva, és directament un negoci, per tant afecta moltíssim a l'economia, no només del país que acull, sinó indirectament, doncs, a multitud d'empreses que s'hi juguen les garrofes i que per tant faran tots els possibles per o bé apaivagar l'efecte de la notícia o bé per intentar que se celebrin en unes altres circumstàncies, però que el que volen és no perdre-hi. La sensació és aquesta, de que a curt termini sempre afecta, però amb el pas del temps pots arribar-ho a relativitzar, i si ara ens posem a recordar, doncs hi ha hagut la grip aviar, hi ha hagut les vaques boges, doncs diverses grips que han afectat, i que al final ja ben just si et sona el nom, i ja ni per suposat te'n recordes de quin any va ser.
Exacte, això al final passa i sense pena ni glòria.
Ai, sí que se'n parlava molt. I a curt termini també es van cancel·lar viatges, també es van cancel·lar activitats a l'aire lliure, també es van cancel·lar esdeveniments tipus firal o tipus esportiu.
Clar, i escoltaven el cas d'Itàlia, no? Que els metges no paraven de repetir que no era tan greu, que no s'havia de fer tant d'alarmisme, que havia afectat a menys població que la grip comuna, que sobretot afectava gent més gran. Clar, contra el que apareix als mitjans de comunicació, contra aquest boom mediàtic, poc hi tenen a fer la gent que en aquests països gestiona el turisme, evidentment.
Però qui s'escolta un metge?
Exacte.
Podent escoltar un missatge que t'arriba per WhatsApp o una rucada que algú ha escrit a Facebook o a Twitter. El metge què en sap de tot això? Si les xarxes m'estan dient la veritat. I clar, això és molt difícil de parar-ho, i evidentment els que hi ha en aquest cas no són ni del camp mèdic, que en aquest cas de diuen no, que al nostre territori pots vindre, és a dir, els que estan gestionant el territori des d'una oficina de turisme, quina credibilitat els hi donarem? Doncs si al metge no n'hi donem, el de l'oficina de turisme que diu veniu a casa meva, que no passa res, tampoc ningú el farà cas, perquè clar, és molt més important allò que t'ha arribat a través del WhatsApp, d'una cadena que no està fonamentada en res, però és que m'ha arribat això, ho diu aquí, bueno.
Doncs, és difícil de lluitar-hi.
Desgraciadament no hi pots fer res.
I escolta'm,
això sí que és una epidèmia.
Això sí, és veritat.
La ignorància, com corre i com no es pot frenar.
I escolta'm, això de retruc, no sé si tindrà alguns efectes també a curt termini, per exemple, per afavorir el turisme de proximitat. Al final la gent potser no marxarà, però té necessitat de sortir, de fer coses els caps de setmana, d'aprofitar els dies de vacances i es quedarà a prop de casa.
Ni més ni menys. Fa molt temps que el turisme s'ha convertit ja en una primera necessitat, ja no és una despesa que es feia antigament, quan es va començar a notar per part de les economies domèstiques que hi havia uns excedents. I aquí el viatge anual doncs no el perdona. Serà més lluny o més a prop, més llarg o més curt, però sortir del seu àmbit d'activitat habitual doncs amb motiu d'oci i de coneixement d'altres territoris, doncs això es fa per una gran majoria de la gent. I quan passen coses d'aquestes, és quan dius, ostres, aquell viatge de la meva vida que volia fer a la Xina, doncs me'l deixo per més endavant, o aquell viatge de proximitat que podria ser doncs Itàlia, doncs me'l deixo per més endavant, com que vull sortir, què puc fer? Quedar-me per aquí. L'efecte de la crisi econòmica, de la qual hi ha qui diu que hem sortit, però és obvi que no tornem a estar com estàvem abans de que patés la crisi, els efectes immediats van ser aquests. Uh-huh. Doncs la gent no va renunciar a fer vacances, no va renunciar a fer viatges, el que passa que va ser això, els va fer més curts, els va fer més prop. Llavors, qui se'n beneficia? Doncs la proximitat. Potser a nosaltres no ens vindran turistes de tan lluny, que és el que va passar en aquell moment per la crisi econòmica. També podrà ser que gent afectada per aquesta psicosi col·lectiva digui, com que Itàlia, Espanya, Grècia, tot és al sud, tots estan contaminats, per tant no hi vaig, podria donar-se aquest cas, però els nostres conciutadans, en lloc de decidir anar lluny, potser es decidiran per la descoberta de la proximitat. I aquí, com sempre passa, en qualsevol desgràcia, hi ha una oportunitat.
Allò de no hay mal que por bien no venga,
exacte,
vindria a ser això,
mateixa.
Eh?
Sí. I segur que ho notarem, segur que s'incrementarà el nombre de visitants de proximitat. Potser això es notarà més a l'estiu. Per exemple, ara les oficines de turisme estem treballant molt amb gent catalana perquè ja és el que és habitual en aquests primers mesos de l'any. Però a l'estiu, si encara la psicosi aquesta continua, que està per veure, potser llavors serà el moment de adonar-nos-en de que molts catalans no han anat lluny i han decidit per conèixer millor el que ens envolta, que de fet hi ha molt per descobrir.
De fet, a ciutats com Barcelona li han donat la volta a la cancel·lació del mobile a causa d'aquest tema i ara han fet una setmana de descomptes, d'ofertes, al final és també aprofitar una oportunitat i donar-li la volta per no perdre, com a mínim, tot allò que s'havia previst en un esdeveniment tan important com el mobile, no?
Sí, aquesta és la...
És un gran exemple, no?
L'adaptació en calent, perquè les destinacions, en general, es poden preparar amb temps, de dir, mira, potser enguany no tindrem tants d'una procedència, però en tindrem més de proximitat. Però en aquest cas no, en aquest cas era de dir, aquestes dates farem una cosa, la deixem de fer, doncs com ho podem solucionar? I ha estat, doncs, com sempre, fer anar la imaginació, i evidentment els efectes positius que pot tenir el mobile no seran els mateixos, però com a mínim frenar pèrdues, que ja és molt.
Que ja és molt, no? Doncs vaja, aquí també hi ha una feina estratègica de la gent de, en aquest cas, no sé si només de turisme de Barcelona, suposo que hi ha actuat aquí molta gent, però és allò de hi ha moments en què s'ha de reaccionar i s'ha de fer alguna cosa, no?
Sí, i els mediterranis això ja ho tenim, aquesta capacitat d'improvisar que ens caracteritza i que crec que és una cosa positiva. És molt bo planificar, però també saber-te'n sortir quan hi ha un factor negatiu que t'influeix directament amb el que et passa a curt termini. A més, mig i llarg termini, clar, és allò, cal saber com evoluciona tot plegat i penso que ens afectarà doncs, relativament poc si és que seguim amb el que ja hem vist prèviament i d'aquí un temps doncs, parlarem. Doncs recordes quan es va parlar d'això i diràs, quin any era? Espero que acabi sent això.
Doncs avui hem parlat del coronavirus i de, vaja, els efectes que també pot tenir tot plegat en el món del turisme. Com sempre, amb el nostre expert en el tema, amb el Quim Caral. Quim, gràcies i fins la setmana vinent. Que vagi bé.
Fins llavors.
Continguts en xarxa.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dijous 27 de febrer. Ens quedem aquí a Constantí perquè aquesta tarda a la Biblioteca Municipal a 5:45 tenim una activitat, bibliocontes i taller de carnaval amb en Tito el Mag, per conèixer un pallasso que ens farà riure i descobrir la màgia. Festa i xerinola amb contes divertits per celebrar el carnaval a la Biblioteca Municipal de Constantí avui a 5:45 de la tarda. D'altra banda, si anem a Tarragona, destaquem que a les 6 a la Biblioteca Pública tenim l'activitat Cançó de Veresol per un huracà i altres contes dormilegues. Obrir un àlbum il·lustrat és com desembolicar un regal, no se sap ben bé què hi haurà a dins fins que s'ha obert. La forma, la mida, les il·lustracions, la textura de les pàgines, el text... Una activitat conduïda per l'Imma Pujol, bibliotecària, i la Conxita Gil, mestra i amant dels àlbums. Més activitats als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona avui a les 7 de la tarda. Xerrada amb el títol De llum s'hi veu més bé, tres escriptores i l'exili, a càrrec de Maria Buigas, editora i directora del Club Editor. Dins la programació, 15 de gener de 1939, al final de la Guerra Civil, a Tarragona. I continua avui a l'Auditori de Diputació de Tarragona el cicle de muntanya d'aquest 2020 a les 7 de la tarda amb la segona sessió d'aquest cicle que anirà a càrrec de l'alpinista, escaladora, guia de muntanya, actriu, periodista i model publicitària Fàtima Gil. D'altra banda, a la llibreria La Capona, 7:45 de la tarda, es presenta el darrer llibre de Julio Ricardo Trigo, que porta per títol La noia de la resistència, una presentació que comptarà també amb la participació de l'escriptor Joan Cavaller. Anem ara a Reus, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, a 7:15, i a taula participativa amb el títol Tu pots ser motor de canvi, amb persones que vulguin aportar les seves idees per fer de les biblioteques municipals un lloc sostenible d'acord amb els objectius de l'Agenda 2030, dinamitzada a càrrec d'Anton Aymani. A la Biblioteca Pere Anguera, a 7:15, Tenim l'activitat Prestatgeria Psicoactiva, espais de protecció per a dones consumidores que sobreviuen a violències, innovació i nous enfocaments de gènere en clau sociocomunitària, càrrec d'Aura Roig, que és antropòloga. Al Centre de Lectura Reusenca, 7:45 de la tarda, avui dins el cicle Personatges de Reus, tenim la conferència sobre Eduard Toda, amb el títol Eduard Toda, de Reus a Poblet, a càrrec de Jaume Massó, arqueòleg i historiador. I a la Sala Rosa Magraner del Centre de Lectura Reusenc, que avui a 7:45 de la tarda es presenta el llibre Línies de somni, de l'alpinista Esther Sabadell. Anem ara a Altafulla, a la biblioteca, avui a 6:45 de la tarda, Club de Lectura d'Adults, que parlarà sobre l'obra La mala dona, de Marc Pastor. D'altra banda, a Cambrils, a la sala d'actes del Centre Cultural, avui a 8:00 del vespre, hi ha la conferència L'obra del cançoner popular, La mare de tots els cançoners, a càrrec de Montserrat Canela Grau, titulada Superior en Pedagogia Musical i doctora en Musicologia. A Mont-roig del Camp, a la Casa de Cultura Agustí Cerdà, a les 7 de la tarda, conferència És possible la llengua catalana genuïna i no interferida, a càrrec del senyor Josep Maria Virgili Ortiga, catedràtic d'Institut de Llengua Catalana, emèrit. A Salou, al Saló de Plens de l'Ajuntament, avui a 8:00 del vespre, es farà acte de presentació del vídeo de la Festa Major 2020 i lliurament d'obsequis. A Valls, a la Biblioteca Carles Cardó, a 6:45 de la tarda, tenim Contes a la vora del foc, una proposta innovadora que ens apropa als orígens de la narració oral i la saviesa popular, les llegendes, els contes, les cançons, que durant molt de temps han reviscut a la vora del foc. I també a Valls, al Centre de Lectura Vallenca, a 7:45 de la tarda, conferència 21 Vallencs Il·lustres, Albert Felip de Valdric i de Baciana, per Juan Carlos de Valle i Comas, amb la presentació de Pol Montserrat. I acabem a Torredembarra, on a les 5 de la tarda a la Biblioteca Mestra Maria Antònia hi ha el Club de Novel·la amb l'obra La vegetariana, de la sud-coreana Han Kang. I a 6:45 de la tarda, també a la Biblioteca Mestra Maria Antònia, xerrada amb Màrius Serra. La biblioteca comptarà aquesta tarda amb una xerrada de l'escriptor Màrius Serra. Abans, a 5:00, es farà la tertúlia sobre l'obra del mateix escriptor, Plans de futur, Premi Sant Jordi 2012. En aquesta ocasió, tant la tertúlia com la xerrada posterior amb l'autor són obertes al públic. Plans de futur és una novel·la sobre l'esperança, recrear lliurement el peculiar entorn familiar del matemàtic figuerenc Ferran Sunyer, tetraplègic i autodidacta, que va assolir projecció internacional malgrat les seves limitacions físiques i els entrebancs de la Universitat Franquista.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.